Divendres a les 11 i uns minuts parlem de cinema. Avui recuperant el Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Què tal, bon dia. Moltes ganes de tornar a ser aquí, eh?
És que hi ha molta xitxa, hi ha Sant Sebastià en marxa, hi ha estrenes interessants.
Sí, i et dic, bueno, primer de tot, moltes gràcies per tornar-me a convidar aquesta temporada.
I ara el ple és nostre.
I tot i que la situació laboral doncs m'ho permet venir setmanes sí, setmanes no, però moltes gràcies una altra vegada per tornar a confiar en mi. I sí, 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 és que ja sabeu que jo molt friqui del cine i m'encanta xerrar de cine i si em doneu l'oportunitat, i com bé dius aquesta setmana, bah, aquesta setmana, aquests mesos, tot l'estiu al final ha sigut molt, molt bonet.
Sí, déu-n'hi-do, eh? No hi ha hagut aquella baixada típica estiuenca. Mira, et trauré la catifa vermella, però no una catifa vermella qualsevol per retrobar-nos, sinó una catifa de 1.840 metres quadrats i sostenible, que és la catifa que estan fent servir aquests dies a Sant Sebastià. Què et sembla?
És una notícia curiosa, no? Sempre tot el que sigui per avançar en aquest sentit mediambiental ens interessa, però, evidentment, també ens interessa molt més el que passa després d'aquesta catifa, no? A les pantalles i tot el que s'hi presenta. Un festival molt interessant. Vam començar, no?, amb els premiats de Pedro Almodóvar, amb Cate Blanchett, vull dir...
Javier Bardem,
també, clar...
Han estat tots molt bons, eh?,
molt
quan
bons.
Han recollit el premi.
S'ha de dir que els Bardem a mi em cauen especialment bé, vull dir, començant ja amb la mare Bardem, no?, Pilar Bardem, que la recordem des d'aquí, i juntament amb el Javier i el Carlos Bardem, els dos germans, són molt, molt, molt polítics, vull dir... Totes les declaracions que fan, vull dir, no s'estan de... Tenen un estatus i normalment les estrelles el que fan amb aquest estatus és intentar-lo mantenir i pilotes fora. Doncs no, els Bardem són... Bueno, ja començant amb la mare, que els tenia quadrats, doncs ells dos també, i no ha deixat exemptes certes declaracions, no?, sobre el que està passant a Gaza o que el van intentar una ensarronada amb una marca de pernils, no?, que volien fer un homenatge a Bigas Luna per Jamón Jamón, i va anar, i al final el que li volien fer era un anunci de pernils. I s'hi va negar, s'hi va quadrar, i vull dir, ole, Javier Bardem.
I en el discurs també es va posar tendre amb Penélope.
Clar, és que són una parella que, a més, no sé si és estigma o és prejudici, però aquestes parelles normalment no duren o no te les creus, i la seva sí, no? Que ells segueixen i segueixen enamoradíssims i segueixen fent bon cine, junts, separats i sobretot internacionalment, no? Llavors, un plaer, doncs, que haguessin premiat a Javier Bardem, que si no vaig equivocat, el premi li havien de donar l'any passat. Com que hi havia la vaga aquesta d'actors i actrius de Hollywood, no hi va decidir no anar-hi, i aquest any l'han recuperat, juntament amb el premi de Pedro Almodóvar i la Cate Blanchett.
Com tot festival que es mereixi, hi han hagut unes quantes polèmiques, polèmica per dia, pràcticament. Johnny Depp, amb la seva última pel·li, que diuen que és infumable, o Les tardes de Soledat, d'Albert Serra.
Sí, Johnny Depp és un... No sé què pensar, no?, d'ell. Al final va sortir absolt del judici.
I Hollywood l'ha acollit de nou amb els braços oberts.
Sí, al final.
En canvi, la dona, la Amber Heard, es deia,
Amber Heard,
ha desaparegut del mapa, pobra.
Clar, ella no va sortir ben parada d'aquest judici. Al final tenim la sentència judicial. La veritat no la sabrem mai, sempre que sempre hi ha la veritat d'un, la de l'altre, i la del mig, la que és la veritat. Però, bueno, ha tornat, torna a fer cine, i sí que, a part de totes aquestes polèmiques, sí que ha fet algo molt bonic, que és vestir-se de Jack Sparrow, no?, del seu mític personatge de Pirates del Caribe. S'han anat a un hospital de Sant Sebastià a rebre la canalla que està allà malalta.
Aquí aplaudim.
Aquí aplaudim. Vull dir, tot l'altre, no sé, no, crec que no sóc jutge ni conec la història, però en aquest sentit li hem de reconèixer que és un gest molt bonic i que li hem de valorar. I després, com deies, Albert Serra,
Amb els toros.
Amb els toros. Ja per si, Albert Serra és un personatge polèmic, no?, amb les seves declaracions, que és molt millor director que no sé qui va dir, que no sé si que Tarantino o que Alfred Hitchcock. Vull dir, no els coneixia.
Té un bon ego.
I ara, doncs, ha fet aquesta pel·lícula documental sobre la tauromàquia, que hi ha gent que diu que és un cant d'amor a la tauromàquia, alguns deien que era una crítica molt ben refinada, molt ben polida, I ell diu que no entra en polèmiques, que ell ha fet una pel·lícula, la pel·lícula que volia fer, que cadascú llavors ja ha de decidir que, què decideix, no? Si a favor, en contra, i el que ell ha volgut explicar, que cadascú ho interpreti. Així que també una mica de pilotes fora.
És hàbil, eh?
Sí, sí. Això li hem de reconèixer que davant dels micros té un carisma i una potència que poca gent té, i no sé, s'ho té molt cregut també, però també en sap.
És tot un personatge.
Sí, ja l'aspecte, ja també déu-n'hi-do.
Escolta, anem de festival en festival, perquè fa unes setmanes vivíem el Festival de Venècia. Amb què et vas quedar?
Clar, el Festival de Venècia també és també una mica una avançada dels Oscars. Tot el que s'hi estrena normalment ja fa cert rebombori. I abans que teníem a Pedro Almodóvar, no?, rebent el Premi de San Sebastián, aquí el tornem a tenir perquè la seva pel·lícula, L'habitació de al lado, va guanyar el Lleó d'Or de Venècia, la qual cosa l'encamina de cara als Oscars, no? És una història amb Tilda Swinton i Julianne Moore. Per tant, hem de recordar que és la primera pel·li escrita i dirigida en anglès, vull dir, que fa fora d'Espanya, i que parla de l'eutanàsia, no? La Julianne Moore i la Tilda Swinton fan de parella, una ha d'estar a punt de morir i li demana amb l'altra que l'ajudi a morir, no? Aquestes pel·lícules a vegades són lacrimògenes, no? Massa, com ho diria, massa pornogràfiques sentimentalment, però es veu que Pedro Almodóvar ho ha fet, ho ha trenat molt bé, i això li ha costat el Lleó d'Or. I després ja vam tenir, doncs, diverses pel·lícules, no? Com s'esperava la segona pel·lícula del Joker Foliader, amb Lady Gaga fent de Harley Quinn, i la gent tampoc no ha sabut com rebre aquesta pel·lícula. Ha causat polèmiques, ha causat opositors com opositors i detractors el mateix, però gent a favor. I no sé què esperar, la veritat. No sabem si al final acabarà sent un musical, no? Segur que serà una pel·li interessant de veure. A part, també tenim Wolf, aquella pel·lícula que abans de l'estiu us vaig presentar amb George Clooney i Brad Pitt una altra vegada fent aquesta dupla. Tenim Beetlejuice, la segona part, després de 40 anys. 40? No sé, em sembla que es va estrenar als 80, la primera part de Beetlejuice amb Michael Keaton, i ara torna. I diuen que Tim Burton ha tornat a agafar el rumb de la seva carrera artística. I
que havia estat una mica erràtica, no?, aquests últims anys.
Al final, jo crec que aquests directors amb tant de segell, quan venen un gran estudi i els hi posen molts diners a davant, es perverteixen i deixen de ser ells mateixos, i les mateixes, eh? I el que passa és que, clar, tens molts diners, però per contra tens un tall creatiu molt important, no? No pots fer el que tu vols fer. I Tim Burton és el que li ha passat. Feia anys que feia pel·lis per Disney, feia coses una mica infumables, tot i que l'última de Dumbo a mi no em sembla tan dolenta, però que bueno, estava molt, molt lluny del que va ser el Tim Burton de la primera Beetlejuice, o de La nòvia cadàver, o de Sleepy Hollow, o Son i tot, per exemple.
I, escolta, ara parlaves de Disney. Com li va a Disney, ara, aquí? Aquest estiu, aquesta tardor...
Disney, hem de pensar que ve d'un any molt complex i d'uns anys després de la Covid no aconseguien encertar, no? Què va passar? Després de la Covid, Disney ja havia acabat tota la seva saga Marvel, va plantejar 10 anys de pel·lícules i li van sortir fenomenals i va acabar amb un colofón molt important. Què passa? Després Marvel va perdre el rumb i no va saber per on seguir. Això és un dels punts. Pixar va començar a estrenar totes les pel·lícules a la seva plataforma, la plataforma de streaming de Disney Plus, i clar, no tenien el mateix ressò. A part que deien que Pixar s'havia relaxat creativament, no? Que no feien alguna història original, tot i que, sota el meu parer, les que van treure a Disney Plus, com Soul o Luca, són pel·lícules que a mi m'agraden, o Red, fins i tot, no? Són pel·lícules diferents. I ens feia patir. I Star Wars tampoc anava gaire bé, no? No acabàvem de trobar el to de les pel·lícules. Per tant, Disney feia patir. Què ha passat? Han tret dos megabombassos aquest estiu. Una és Inside Out 2. No? Per tant, Pixar torna al cine i torna molt fort al cine, tot i que no és original, no és una seqüela de la pel·lícula d'en Cell, que ja fa 10 anys que es va estrenar la primera.
10 anyets, sí, una dècada.
I ha tornat a fer una pel·lícula seqüela, però que està molt bé. Està molt bé, no?
I,
sí? Sí, vull dir, no sé si...
Encara la tinc pendent.
Doncs realment està bé i...
Jo sóc molt fan, de la primera, em va agradar molt.
I crec que, no sé si s'han esperat tants anys expressament o no, però els infants que van veure aquella pel·lícula que eren infants, ara 10 anys després són adolescents com la protagonista...
Com la prota.
De la pel·lícula, i això és interessant, no?
Està molt ben pensat, eh?
I de cara a les famílies també encara deu ser millor, no? Perquè... Acabes d'entendre, suposo, no? Perquè jo no, encara no ho puc dir, però suposo que deus entendre tot el que està passant allà. I després, bé, ens treu una altra pel·lícula de Marvel, s'ha de puntualitzar, que és l'única pel·lícula Marvel d'aquest any, que això feia molts anys que no passava, i han tret Deadpool and Wolverine, no? Aquesta dupla, no? Tornant Hugh Jackman fent de l'Obezno, amb Ryan Reynolds fent de Deadpool, i clar, els ha sortit també molt bé la pel·lícula, és molt divertida, també amb les seves cosetes, però rius molt al cine, llavors també hi havia aquest delí de veure Hugh Jackman fent una altra vegada de l'Obezno. Les dues pel·lícules ho han rebentat. La de Inside Out 2 és la pel·li animada més taquillera de la història, superant a Frozen, i sobretot superant els 1.000 milions al mercat que no és dels Estats Units. Per tant, això és una cosa que no havia passat en una pel·lícula d'animació i que també té aquest rècord. I Deadpool and Wolverine té el rècord de ser la pel·lícula més taquillera per majors de 18 anys. Per tant,
certifiquem la remuntada de Disney.
Sembla que sí, veure com li va aquest any. O sigui, això és un mercat molt volàtil i un any pot ser molt bo i el següent ens en podem anar a Norris una altra vegada.
I aquí a casa nostra, el cinema en català ho està petant.
Està excels, el cinema en català. Em sembla que abans d'estiu, de la temporada d'estiu, ja us vaig presentar La Casa en Flames, a Emma Vilarassau, estupenda, de Goya, jo crec, i el Gaudí segur. Llavors el Goya intentarem apostar per ella, aquesta pel·lícula, no, de, com va dir el seu director, de gent rica amb problemes, a la Costa Brava, i bueno, ha sigut taquilla a Espanya, ha fet molt bona taquilla, i aquí ens hem de quedar amb casa nostra, no?, amb el Kubrick, que és la pel·lícula més taquillera del Kubrick de la història. Tinc la dada amb quasi 4.300 espectadors o una cosa així.
Uau.
Vull dir, molt contents. I quan semblava, no?, perquè, si no m'equivoco, aquesta setmana passada va ser l'última que la van fer, a La Casa en Flames, ha estat tot l'estiu en cartellera, ve una altra pel·lícula que... Al principi anava una mica de puntetes i ha vingut sent un terratrèmol, que és el Bus 47, aquesta història sobre Manolo Vital, d'aquest conductor polític, una mica sindicalista, que criticava, pues, bueno, era emigrant espanyol, no?, i que venia aquí a Catalunya i va haver de començar de zero, i com ell i tot el poble, no?, que l'acompanyava, doncs, es van imposar, doncs, a la societat que no els volia i a les forces d'ordre i tot. I,
la lluita dels veïns de Torrebaró.
Exacte, i crec que també li va quedar a Marcel Barrena, que és el director, li va quedar una pel·lícula molt maca, molt també, no?, un missatge polític molt clar, i que li va quedar una pel·lícula fantàstica. Hem d'anar a veure l'Eduard Fernández i a Clara Segura, que fan uns papers els dos, que també estan de premis.
Aquest dimecres hem tingut el Barrena, el director, aquí al Kubrick, i algun dels figurants, un dels veïns de Torrebaró, ara viu al Penedès Garraf, i es va acostar
i va venir
a veure la pel·li.
S'ha de dir que hem de felicitar la Junta del Cineclub, perquè estan, últimament també estan fent moltes coses, no? Van entregar el Premi Bogart a José San Cristán, fa també, no sé si va ser la setmana passada o fa dues ja, vull dir que felicitats, perquè crec que la cosa va bé, i quan ho van agafar estava tot una mica amb pinces, i de veritat que molts ànims i que segueixin així.
Una abraçada i ànims a la Junta des d'aquí. I ara sí, anem a la cartellera, perquè tenim dos pel·liculasses amb majúscula. Amb quina vols començar?
Amb Soy Nevenka.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Te presento, Ismael Nevenka.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes?
Nevenka Fernández.
Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
Y Hacienda y Comercio para Nevenka.
Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultarte lo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y los demás?
A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
¿Y vas a montar el numerito?
Qué tonta eres, que inmaduro.
Déjate de estupidez.
Eres una amarga.
¿Tú qué es lo que quieres? Que me meto una caja de pastillas.
¿Tú has pensado en denunciar?
Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad.
¿Por qué pasó usted por ese calvario?
La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
Que no se callen. Que lo cuenten. Yo ya no soy Kenki.
Soy Nevenka, l'últim treball d'Iciar Bollaín, amb una Mireia Oriol fent de Nevenka, que diuen que està fantàstica i que és una de les grans interpretacions d'aquest any.
Clar, la cosa és qui és Nevenka, no? Qui és aquesta noia? Nevenka Fernández era una regidora important de l'Ajuntament de Ponferrada i que va passar, doncs, hi havia l'alcalde. Això hem de posar context que era l'any 2000, vale?
24 anys enrere.
Exacte, 24 anys enrere, les coses han canviat.
Per sort.
Per sort, moltíssim. I és la història d'aquesta noia que amb 24 anyets es va posar a ser, doncs, regidora de l'Ajuntament de Ponferrada i va començar, l'alcalde va començar una relació d'abús, d'assetjament.
Primer són parella, eh?
Sí.
Primer hi va haver una relació consentida de parella, i quan ella
decideix
no vol
tallar,
seguir,
no?
Vol tallar, és quan comença
aquesta relació
i l'assetjament.
Llavors, clar, ens explica, doncs, com aquesta noia passa tot aquest panorama i decideix al final denunciar. Què passa? Tornem a ficar-nos mentalitat 24 anys enrere, doncs aquesta noia al final acabarà sent jutjada no només als tribunals, sinó per la gent del poble, els seus veïns, amistats, família inclús. Què vol aconseguir amb aquesta denúncia? Segur que no l'ha exagerat, segur, no? Aquestes preguntes que abans es feien, no sé, d'una forma sistemàtica, perquè no hi havia una altra visió, doncs és el que posa manifest aquesta pel·lícula, no? Tot el calvari que aquesta noia Nevenka havia de passar, o va passar per denunciar aquests fets que són totalment repugnants i que...
Va guanyar el cas, va ser la primera condemna a Espanya a un polític per assetjament sexual, però no va guanyar el relat, la societat no la va acompanyar i ella se'n va anar, em sembla que a Londres, i ha estat 20 anys fora.
No és el que dèiem. Aquests 24 anys, per sort, han canviat moltes coses. Espero pensar que si casos com aquests passen actualment, la història serà molt diferent. No hagi de ser ella qui marxa, sinó que sigui ell. I al final, doncs, això, no? Pel·lícula que crec que pot ser molt dura. No és de digestió fàcil, però crec que és necessària. De fet, l'altre dia vaig veure l'obra de teatre de la Jauria, que ens va escriure el Jordi Casanovas aquí, i la van fer aquí al teatre
a Cal Bolet.
I no, són obres d'art que no són fàcils de digerir, però que són molt necessàries i que ens donen un missatge molt important.
Brillant, i tractat tot amb una delicadesa.
Sí, i elegància, diria,
sí,
també. No?
Sí, sí, coincideixo. Què diuen de Soy Nevenka? Doncs que està plantejada com un thriller, increscendo, que Mireia Oriol fa una interpretació majúscula, però també Urko Olazábal, que broda el paper d'aquest alcalde de Ponferrada, assetjador. Hi ha un però, i és que si has vist la docusèrie que Netflix va treure fa 2 o 3 anys, que va ser la primera vegada que Nevenka va tornar a parlar, la pel·li diu Fotogrames te sabe a poco. Si has vist la docusèrie.
Ja, al final són diferents maneres de ficció, no? Diferents maneres de relatar d'explicar la història. Clar, els documentals. O sigui, una pel·lícula sempre tindrà la seva part de com ho diríem, no? Les seves conveniències de guió, les seves conveniències també de posada en escena, i això segurament també afecta el que és el resultat final, no?
Ens queden 4 minutets i escaig i tenim una altra pel·liculassa.
Megalòpolis.
Cuando muere un imperio, ¿se derrumba en un terrible instante? No, no. Pero llega un momento en el que su pueblo ya no cree en él.
Que el ahora no destruya el para siempre.
Señoras y señores, y niños de todas las edades, bienvenidos.
¿Es esta sociedad, esta manera de vivir, la única que tenemos disponible?
És la gran pel·lícula de Francis Ford Coppola. Ell té 85 anys, potser no en farà cap altra. Ha trigat 10 anys a dur-la a port i ha hagut de posar 120 milions de dòlars de la seva butxaca. S'ha venut les vinyes...
És l'últim capritxo, jo crec, que de Francis Ford Coppola. Clar, és un nom molt important, no? Francis Ford Coppola ha fet pel·lícules com El Padrino, que per molta gent és l'obra magna del cine. No sé què ens ha portat aquí, perquè hi ha de tot, no? La història és d'un arquitecte que intenta reconstruir Nova York d'una forma com ha de ser en el futur, no? O sigui, perquè aguantin el futur, i després es troba en contraposició un alcalde que vol que segueixi, pues, les mateixes normes de sempre, no?
Adam Driver i Giancarlo Esposito.
Clar, tenim un duet actoral molt potent, però bueno, la pel·lícula no està exempta de... Es va estrenar a Canes, algú ja l'ha pogut veure, sobretot la premsa especialitzada, i al final diuen de tot, diuen... També ha creat una polarització molt, molt important. També hi ha molta polèmica darrere de que si Francis Ford Coppola ha tingut una actitud una mica, direm, dolenta a darrere les càmeres, que si...
Masclista,
una
no?
Una mica masclista, que si anava drogat a...
Que si fumava massa Maria...
Bueno, no sé què esperar, i de fet també hi ha una part de la pel·lícula que es veu que trenca la quarta paret, no? Trencar la quarta paret, al final ve ser que la pel·lícula parla a l'espectador directament, i es veu que no sé com, perquè havia de sortir també un personatge del cine fent teatre. Bueno, és el que hem dit, no? L'últim capritxo de Francis Ford Coppola. Tothom l'ha de veure per acabar de jutjar per ella mateixa, no? I a veure què en surt d'aquí.
No deixa indiferent, això segur. Hi ha qui diu que és excelsa, inclassificable, d'altres que infumable. A mi m'agrada el titular que li ha posat Lara, que diu "El somni descomunal del faraó Francis Ford Coppola".
150 milions, i és això, no?
Això mateix. Freddy, que bé que hagis tornat. Mil gràcies, bon cap de setmana i fins divendres.
Bon cap de setmana.